Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Ja s'ha restablert la circulació de trens per la línia R12 de Rodalies després que el tècnic d'ADIF hagin reparat l'avaria ferroviària que afectava la catenària que hi es va incendiar a Rajadell, al Bages. L'incendi d'ahir va causar ferides lleus amb 8 persones que circulaven en un tren que es va incendiar pel sostre. Renfe assegura que ja s'ha restablert completament el servei per aquesta línia. L'incident va tenir lloc dijous a 8:45 de la nit en un tren amb una setantena de passatgers que viatjava direcció Cervera i que va quedar atrapat entre dos túnels a Rajadell a causa de les flames. Més qüestions. El director del CEO, Jordi Muñoz, assegura que a les eleccions generals aquest diumenge hi haurà més vot dual que abstencionisme independentista. Segons el director del CEO, la campanya electoral centrada en les picabaralles entre el PSOE de Pedro Sánchez i el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo ha tingut la capacitat de distorsionar el vot electoral a Catalunya i farà que el vot es concentri en aquests dos partits. Muñoz ho ha dit en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
I sembla que en aquest cas a Catalunya el que pesa més és la voluntat d'impedir que el PP i Vox arribin a la Moncloa, i n'hi ha molta gent que pensa que el camí més directe és votar el Partit Socialista.
I sobre la fotografia de l'abstencionisme a Catalunya, Jordi Muñoz ha detallat que on més n'hi ha és a barris amb la renda més baixa. També ha apuntat que avui dia són els joves el sector de la població que més s'abstenen i que els més grans són els que més participen, ja que és una generació que es va socialitzar políticament. Les persones amb nivells educatius inferiors també tendeixen a abstenir-se més, segons el director del CEO. I a tot això, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha qualificat aquest divendres l'independentisme d'ideologia caduca i ha tornat a tancar la porta al referèndum d'autodeterminació, ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Creo que el independentismo es una ideología caduca desde el punto de vista político y de eficacia a la hora de poder resolver los graves problemas y comunes problemas que tiene la humanidad.
Pedro Sánchez també ha acusat Esquerra i Bildu d'haver tropenat la reforma de la llei Mordassa. Segons Sánchez, els dos partits van posar unes propostes que desprotegien la Policia Nacional en casos de protestes. Més qüestions. Junts i Esquerra s'han gastat uns 2 milions d'euros en aquesta campanya electoral de les eleccions generals del 23 de juliol. Concretament, la candidatura que encapçala Míriam Nogueras preveu unes despeses de 2 milions d'euros i la llista de Gabriel Rufián calcula gastar-se 1.800.000 euros. Per darrere, qui hi ha és Sumar en Comú Podem, que té un pressupost de 500.000 d'euros, i la CUP calcula que la seva factura serà de 350.000 euros. A nivell de l'estat espanyol, la campanya del PSOE costa 17,6 milions d'euros. Vox, PP, Sumar, PDeCAT i PSC encara no han fet públiques les dades del seu pressupost. Més notícies també, perquè l'Hospital de Berga ha reconegut irregularitats en la contractació d'una falsa metgessa que va estar treballant 2 anys al centre sense tenir cap coneixement de medicina. Per aquest cas, l'hospital ha acomiadat el director de Recursos Humans, però garanteix que no han rebut queixes de cap dels pacients que tenia aquesta dona. Segons l'hospital, la dona, que no tenia cap coneixement de medicina, va estar acompanyada en tot moment per un superior, ja que havia explicat que s'havia graduat recentment. L'hospital va tenir coneixement de la falsa metgessa a través d'una empresa privada on la dona també volia treballar. L'empresa va alertar a l'hospital que no presentava el títol de col·legiada. I ara els esports amb Anna Closa.
Al Mundial de Futbol Femení, la selecció espanyola està guanyant Costa Rica per 3-0. El primer partit, la primera part, ha arribat al minut 21, el primer gol, amb un gol en pròpia de Valeria del Campo, però 2 minuts més tard, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha rebut la pilota en el punt de penal i no ha dubtat en enviar-la al fons de la xarxa. L'encarregada de fer el tercer ha estat Esther, caçant un rebot a l'àrea petita. Jenny Hermoso, d'altra banda, ha fallat un penal i ara el partit és del minut 70. Si no hi ha sorpreses, Espanya passaria sense despentinar-se gaire aquest primer partit de la fase de grups. Per cert, que Alexia Putellas no ha sortit l'11 titular, sinó que s'ha quedat a la banqueta per no córrer riscos. Recordem que l'any passat va lesionar-se en 3 dies del debut. El proper partit del combinat espanyol, recordem que serà dimecres contra Zàmbia, també a 9:45 del matí.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
5 minuts que passen de les 11. Vinga, va, que seguim aquí a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel. Avui vivint l'últim programa, Olga Vallejo, des del parc d'atraccions del Tibidabo. I això és una meravella.
És meravellós perquè, a més, ara ja estem molt acompanyats. Han obert les portes a les 11 en punt. Hem començat a sentir un rebombori de nens i nenes increïble. I mira, ja estan muntats aquí al carrusel.
Això ja comença a rodar. Mira, justament, ara ho estaves dient, perquè a l'entrada del parc avui hem enviat a la nostra corresponsal que en aquests moments estan obrint, com deia l'Olga Vallejo, les portes del parc d'atraccions del Tibidabo. Marta, com estàs? Bon dia de nou.
Què tal? Com esteu? Molt ambient, eh? Aquí a les portes del Tibidabo. Això és una bogeria, sobretot d'infants de totes les edats. I mireu, hem anat parlant amb la gent que entrava i sortia i ens hem trobat a l'Eduard. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Que l'Eduard portes un feix d'entrades, que són pulseres, increïble. Quantes en portes d'entrades avui?
Pues porto 318 en total.
318 entrades. A veure, són totes per tu o això... Tens moltes ganes de venir al parc de per vida o per qui són aquestes entrades?
Exacte, no. Som pel nostre esplai, que som de la parròquia de Miraculosa. Venim amb un grupet de 274 infants, acompanyats de 43 monitors i el nostre rector.
No sé si tens més por et faria més por entrar a l'hotel Kruger o l'experiència que avui t'espera per davant amb gairebé 300 crios corrent pel parc com a bojos.
Em fa més por a l'Hotel Kruger. Els nanos es porten més o menys bé i ja tinc més experiència amb ells.
Mira com l'Olga.
Doncs, clar, exacte. Ho veus, Olga? Això potser t'ajuda una mica a relativitzar. Mireu, amb l'Eduard, avui també ens acompanya amb el Nathan. Nathan, bon dia.
Bon dia.
Tu tens 13 anys.
Sí.
I també ens acompanya la Carla, que té 12 anys. Carla, bon dia.
Bon dia.
Són dos dels components d'aquest grup mastodòntic que avui està aquí a les portes del Tibidabo, punt d'entrar. I clar, a veure, avui és un dia curiós perquè és l'últim dia de campanya electoral. Jo volia entrevistar doncs, a persones, diguéssim, en edat de votar. Ells tenen 12 i 13 anys, però mireu, els utilitzaré també per fer un petit baròmetre de cara a aquestes eleccions i per intentar deduir la intenció de vot dels seus pares, perquè els nens en qüestions polítiques acostumen a fer doncs, una mica el que diuen els pares. A veure, Nathan, el Tibidabo de fet té una muntanya russa, que tu ens deies que és l'atracció que et ve més de gust pujar. Hi ha una fila a la dreta i una fila a l'esquerra. A quina de les dues preferiries pujar?
Jo crec que a qualsevol, però pujaria a la dreta.
A la dreta, eh? De moment tenim... suposadament, potser un vot per la dreta. Tu, Carla, preferiries la fila de la dreta o de l'esquerra?
Jo de la dreta, també.
Bé, doncs, de moment, contundent la resposta dels companys de la parròquia. De moment, dos vots per la dreta. No sé si tu, Eduard, també ets més de la fila de la dreta o de l'esquerra.
Jo sóc més de la dreta, sí.
De la dreta, eh? Doncs bé, 3, de moment, 3-0. Eduard, també, el Tibidabo... Hi ha una atracció de llits elàstics. Tu ets de votar? T'agrada votar o t'abstindries?
No, jo voto sempre.
Sí, eh?
Sí, a votar.
Tu ets valent i tens ganes de pujar totes les atraccions. Doncs, nois, que tingueu molt bon dia. Avui que us ho passeu superbé el Tibidabo, suposo que hi ha moltes ganes.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Eduard, no sé si acompanyar-te en el sentiment o desitjar-te doncs, això un bon dia i un bon estiu. Que...
Moltes gràcies i igualment per tot el programa i els espectadors.
Doncs ja ho sentiu, molt ambient aquí, també tenim els companys de la botiga, hi ha, no sé si recordareu, aquella instal·lació que també serveix per calcular l'alçada dels nens i de les nenes.
Sí, home, un clàssic.
És tot un clàssic i tinc al davant, ens queda un minutet, però és que no em volia, Clara, no em volia abstenir de fer-te una pregunta perquè tu ets una mica la responsable aquí de medir i que és el moment per dir-ho així clau i el més temut per tots els visitants del parc.
Ostres, sí.
Doncs sí, perquè, clar, quan venen un grup de casals, si no els porten medits de casa, clar, tenim la feina de un per un i anar-los medint.
Escolta, i tens algun tipus de teràpia o de speech motivacional pels pobrets que doncs, no assoleixen la mida que a priori doncs, haurien d'arribar?
Bueno, doncs jo els dic que mengin més petits fruits i que segur que l'any que ve ja, ja arriben a...
Clar que sí, doncs ben dit, no? Seria...
Doncs sí, no, mai tant. I a més aquí el Tibidabo, no? També es pot voltar i hi ha moltes més atraccions i experiències que segur ho deixen els més petits. Clara, que vagi molt bé el dia, gràcies.
De res.
Doncs ja ho sabeu, bé, bon ambient aquí a l'entrada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, nosaltres hem de dir que estem veient també com surt aquest, ja sabeu, el mític, la mítica avió Vallejo que tenim aquí al davant, vermell.
Ja ha fet un parell de voltes, eh?
Ja n'ha fet dues, que és la reproducció del primer vol que va sortir des de Barcelona a Madrid, des del qual aquest avió... Digues.
Hi ha un hèlix, que ara perquè està parat i la gent està baixant i pujant, però quan comença, el sentim.
El sentim des d'aquí. I el carrusel, que també tenim aquí al davant, que va donant voltes, i que ja podem veure doncs, tota la canalla, tota la quitxalla, doncs, que ja està gaudint del Tibidabo. Com deia la Marta, acabem d'obrir les portes, el Tibidabo acaba d'obrir les portes doncs, en aquest parc d'atraccions màgic. I per cert, Marta, encara estàs aquí o no?
Sí, de fet m'estic medint aquí amb la Clara a veure si realment passo, vull dir, puc entrar al parc o no, Clara?
Ah, no, i tant, sí.
Perquè hi ha màxim per sobre, clar, hi ha màxim per sota, però és, hi ha algú massa alt per pujar al parc? Ha vingut algú que tingui, doncs, això massa alçada?
De moment, no.
Perfecte. No. Doncs, nois, tinc via lliure, per tant, Olga i Muntanya Russa, prepareu-vos, perquè venim.
Però... A veure, un moment, Marta, fes-nos una mica el que passarà amb tu, perquè jo també no sé ben bé, vaig una mica cegues, perquè tu pujaràs a alguna atracció, o sigui, digue'ns a veure quina és la pròxima connexió, per tenir una mica al cap.
A veure, jo he agafat una d'aquestes pulseres de l'Eduard, que portava milions de pulseres amb les entrades del Tibidabo, i mira, començarem aquesta ruta pel parc a la muntanya russa de realitat virtual, que és una de les novetats del parc d'aquesta temporada d'estiu. I després arribarà el moment més desitjat doncs, del dia, no només per mi, sinó per tot l'equip, que serà aquesta experiència a l'Hotel Kruger amb la Olga, que espero que vingui ben calçada, perquè em sembla que acabarem amb corredisses. Però, Mercè, la propera connexió la farem des de la muntanya russa de realitat virtual, que en tinc moltes ganes.
Ostres, tu, quina passada. Doncs mira, justament des del 3D Beyond en parlarem tot seguit amb la Rosa Ortiz, que és la directora del Tibidabo, que ja està aquí amb nosaltres a la plaça dels Somnis. Moltíssimes gràcies, Ejarque. Connectem d'aquí res.
Fins ara.
I nosaltres que marxem a publicitat i a la tornada, la directora del parc d'atraccions del Tibidabo amb nosaltres de la part magazine del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui l'aigua musical ens porta a afegir a la poesia, tot i que les cançons acostumen a ser normalment poesies musicades. En aquest cas, el poeta ens arriba en majúscules.
Aigua secreta, mamalletes d'aigua, aixelles d'aigua, la cintura d'aigua.
L'aigua musical.
L'aigua et besava, les genives d'aigua, que ara aigua fores i series aigua.
Escoltem la veu del cantant i rapsoda Saldoni Fonoll en la seva antologia discogràfica i trobem aquest poema de Vicent Andrés Estellés on l'aigua pren tota la dimensió de la vida. Aigua secreta.
O sexe d'aigua, o la molsa d'aigua, entre les cuixes que florien d'aigua, d'aigua et besava i et rebia d'aigua. Creaves l'aigua i establies l'aigua. Tot era d'aigua, clandestina d'aigua. Ai, amor d'amagat, amor d'una aigua. Ai, amor d'amagat, amor d'una aigua. rebien d'aigua, d'aigua et besava i et rebia d'aigua. Creaves l'aigua i establies l'aigua, tot era d'aigua, clandestina d'aigua.
Avui, tot acostant-nos a la poesia de Vicent Andrés Estellés a través de la veu i la música de Celdoni Fonoll. L'aigua, un dia més, protagonista gràcies a les cançons.
Amor d'una aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Aquest estiu, vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que aquest estiu, i sempre, el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Al teteo.
Vinga, que ja sabeu que avui som al Parc del Tibidabo en aquest programa especial per tancar la temporada del magazín a Ràdio Estel. I és que no podríem estar al lloc millor. De fet, a aquesta hora, el parc ja es comença a omplir de gent, ho estem veient, de totes les edats, fa molt de goig, moltes corredisses, molts nervis també per poder pujar a totes les atraccions. I és que arribes al parc i ja vols pujar totes i ja no saps com calcular el temps per poder-hi pujar, no? I a aquesta hora, ostres, és tot un plaer poder saludar a la directora del parc, a la Rosa Ortiz, perquè ens expliqui, entre d'altres coses, la proposta del Tibidabo per aquests mesos d'estiu. Rosa, com estàs? Moltes gràcies.
Pues molt bé, estic encantada que estigueu aquí, molt contenta i, bueno, molt animada, perquè el parc d'atraccions del Tibidabo és un espai de diversió i estem supercontents sempre.
Jo m'he quedat al·lucinada, Rosa, perquè la gent és puntualíssima. Hem connectat amb la Marta Harken al punt de les 11, després d'escoltar el butlletí de notícies, res, passaven 5 minuts i això ja estava ple, la gent fent cues per poder entrar al Tibidabo.
Sí, clar, la gent està expectant,
molt.
I a més quan obrim la porta és molt divertit perquè fem un compte enrere i tothom fa 10, 9 i estan allà a punt per entrar. I la veritat és que tots, a més, volen descobrir coses noves o també recuperar les atraccions més estimades i que més els agrada. Aleshores, estan allà a la porta per anar corrents, molts nens i nenes, a fer aquella atracció que més desitgen.
Rosa, si no, segur que estàs amb mi, que és aquell atabalament, no? Abans d'entrar, dius que vull pujar aquesta, ara que tu deies, no? Les clàssiques de tota la vida, a les més noves, no? I t'has de planificar per poder pujar totes, no? I tens com aquesta angoixa de dir, ho vull fer tot.
Sí, però dona temps, tens aquesta angoixa inicial.
No, inicial, de corre.
Sí.
Jo recordo, que abans del Tibidabo tenies aquestes corredisses, no?, d'entrar, corre.
Són aquests nervis tan
total,
emocionants,
sí,
que et queden gravats a la memòria per sempre. per sempre, perquè és aquella emoció màxima, i quan després puges a l'atracció i la convius l'emoció amb un altre al costat, jo sempre dic que el més maco del Tibidabo és que les emocions les comparteixes i vius les mateixes experiències, i a més en persones de moltes diverses edats, no? I aquests records et queden molt, molt gravats, és una il·lusió molt bonica.
Quin és el primer record que guardes tu del Tibidabo, Rosa?
Pues jo, la visita a la ciutat de Barcelona, perquè jo no vaig néixer a Barcelona, i aleshores una de les primeres coses que vaig veure va ser el mar, que no el coneixia.
Uau.
Sí, i després el Tibidabo. I el meu record és primer anar a un parc d'atraccions, perquè jo soc d'una ciutat petita de Castella i hi havia fires i atraccions, però un parc com a tal, o sigui, jo visitava per primer cop un parc d'atraccions, i a més veia tota la ciutat des d'aquí. Aleshores, això és una cosa imborrable.
Imborrable? I tu t'imaginaves que després, en el transcurs del temps, acabaries al capdavant?
Mai a la vida. Mai a la vida. De fet, el primer cop que m'ho van proposar, i és que no m'ho pensava pas, perquè el parc d'atraccions del Tibidabo era d'una empresa privada que, per un problema que va haver-hi amb una empresa, tenia un deute en la Seguretat Social, i l'Ajuntament va voler rescatar el parc per la ciutat. Jo estava en una empresa de serveis de l'Ajuntament, però clar, el que menys pensàvem cap de nosaltres en aquell moment és que el parc havia d'entrar a ser gestionat per l'Ajuntament, perquè és el propietari, de fet. I clar, bueno, van pensar en mi, i jo, per mi era algo totalment fora del que havia pensat mai.
Mira, Rosa, fixa't que estem a la plaça dels somnis, per tant, va ser un somni?
Sí, va ser un somni que encara avui en dia no m'ho crec del tot. I la gent, quan m'ho pregunta, me fan preguntes, les meves nebodes em feien preguntes com què has d'estudiar per fer el que fas tu, no? Quina carrera és la que has d'estudiar per ser això, no? O la meva filla, que en el col·le deia que jo treballava al Tibidabo, i no s'ho creuen. Els nens petits diuen, no, a veure, el Tibidabo és com un ente, algo que, no, però ja estem persones darrere.
Escolta, m'encanta que facis aquesta reflexió, perquè, clar, com és treballar al Tibidabo? Sí, com és el dia a dia?
Bueno, el Tibidabo està gestionat dins d'una empresa de serveis públics, que és BCM, i jo he compartit la responsabilitat del parc amb altres negocis, altres activitats de la ciutat, i et puc dir que té molta similitud en la gestió, no? Perquè al final gestiones persones, gestiones equips, gestiones clients, partners, empreses que col·laboren directament i que s'estimen al parc com si fos seu. El parc té algo especial, i és que hi ha una implicació emocional. Aleshores, la gent li posa el cor quan treballa al Tibidabo. Se li il·luminen els ulls. Perquè venen a vegades empreses i diuen, és que clar, avui a casa he dit que venia a una reunió al Tibidabo, i tothom a casa em diuen, jo, quina sort! I diuen, no, a veure, si jo vaig fer una reunió igual que tots els dies, no?
És que a nosaltres ens ha passat el mateix, no? Quan ahir a casa dèiem, que demà farem el programa en directe des del Tibidabo, i la gent, ostres, però quina passada, no? Sí. Això és meravellós. Bueno, sí, estem treballant, però clar, això és una passada, o sigui, és compartir-ho. I de fet, aquest matí a primera hora, des d'aquí dalt, Rosa, amb Barcelona als peus, amb el mar al fons, que ara mateix ho estem veient des d'aquesta terrassa, pensàvem, ostres, és que el Tibidabo és possiblement el parc d'atraccions amb les vistes més fantàstiques del món. Tu també tens aquesta sensació, no?
Totalment. És, primer, el segon parc més antic d'Europa. Vol dir que té una tradició i una arrel a la cultura de la ciutat, forma part de la història de la ciutat, i després té la millor tematització que té qualsevol parc. Quan fem les fires internacionals de parcs d'atraccions, que es fa cada 4 anys a Barcelona, a la Fira de Mostres, però el sopar de gala que diem sempre es fa en un parc, no? I quan es fa la Fira a Barcelona es fa en aquest parc. I venen tots els directius, totes les empreses vinculades al sector, i quan venen aquí i veuen les vistes, saben que no hi ha res igual. O sigui, és que no hi ha res igual. I hi ha molta gent que ve també i diuen, és que m'ha canviat el dia. O sigui, vens aquí, estàs una estona, i ja el dia és diferent, tens una perspectiva diferent a l'estar amunt, a la muntanya, i realment és algo que està... I després això ho passes o extrapoles a les atraccions, i passa el mateix. Unes cadires voladores, una muntanya russa, no és el mateix volar sobre la ciutat de Barcelona o caure sobre la ciutat, que està envoltat de tematitzacions que són molt costoses, però que no són la realitat.
Clar, fixa't, el farmacèutic Salvador Andreu, que sortirà molt aquest nom durant el dia d'avui, va ser el promotor del projecte d'aquest parc d'atraccions, que es va inaugurar un 29 d'octubre del 1901. Clar, un parc, per tant, amb molta, molta, molta història, Rosa, que significa també el Tibidabo, justament per la ciutat de Barcelona.
Bueno, jo crec que per la ciutat, per tota la ciutadania, tant els clients que venen com els que no venen tan assíduament, és aquell referent. Moltes persones t'ho diuen, no? Quan vas fora de la ciutat i entres per qualsevol de les vies, inclús per mar, no? O per aire, el primer que veus és, ah, mira, ja està el Tibidabo, no?
Sí.
Aleshores, és aquell espai màgic que forma part de la ciutat, de l'Skyline, per suposat, perquè és una imatge molt reconeguda. I l'espai on tenen tothom té records emocionants, emotius, que ha viscut amb les persones que estimes, no? Per això és aquell... Jo dic que és aquell tresor que tots volem guardar i per això nosaltres treballem molt amb aquesta perspectiva de sobretot preservar aquests records històrics, aquestes atraccions emblemàtiques del parc, però també oferir les novetats que podem donar avui en dia amb noves tecnologies.
I a part, un Tibidabo, si et sembla, anem a pams, també molt accessible, perquè m'agradaria també que ens parlessis avui sobre la cuca de llum, que és aquesta cuca de llum, aquest funicular, no?, que de fet va ser el primer que es va construir de tota Espanya, si no m'equivoco, d'obra de l'enginyer Bonaventura Roig. Això va ser, com dèiem, el 1901, el funicular, aquesta cuca de llum. Com és aquesta cuca de llum, no? Perquè la vau renovar fa poc, si no m'equivoco.
Totalment, la vam inaugurar el 21, en plena pandèmia. Vam fer tota l'obra durant la pandèmia. Vam parar l'obra només un parell de mesos. Va ser un gran repte i has parlat del doctor Andreu i jo vull fer menció perquè és veritat, és el primer funicular, però va ser un visionari perquè ell, abans de fer absolutament cap tipus d'atraccions en el parc, el primer que va pensar és que el més important era fer factible o fàcil la pujada a la muntanya. O sigui, va ser un visionari i a més de la forma més sostenible, perquè després han passat molts anys, en aquests 120 anys, on en el parc significaven en vehicle privat i ara hem donat de volta i hem tornat en aquella visió que tenia el doctor Andreu de dir, no, la pujada al parc ha de ser de la forma més sostenible, que és la cuca de llum, que a part de ser una experiència meravellosa perquè és única, o sigui, el seu disseny és únic.
És que mira, se'm posa la pell de gallina perquè jo crec que tu estàs veient, Rosa, sí. Perquè amb la cuca de llum ja comença l'experiència, no?, d'arribar a la muntanya màgica, per tant ja comença l'experiència de pujar al Tibidabo.
Exacte, és la porta d'entrada, nosaltres li diem la porta d'entrada a la màgia, al parc d'atraccions, d'una forma única, perquè no podia ser d'una altra forma, no?, perquè el Tibidabo és únic. Està la ciutat de Barcelona, que també és una ciutat pionera en molts aspectes i referent a Europa, i nosaltres volíem tenir aquesta porta d'entrada amb un funicular dissenyat exclusivament pel parc, que tingués unes connotacions també divertides, no? Aquest animalet, un animaló que entra...
Que puja, no?
Que puja per la muntanya, que als nens agrada, però que després qualsevol persona que puja i té aquelles panoràmiques, aquell disseny que fa possible veure tota la ciutat, i a més, com diem de la forma més sostenible, que és algo que és un gran repte que tenim avui en dia a la societat.
Rosa, estem escoltant, si no m'equivoco, clar, és que això, hi ha un ambient ara mateix al Tibidabo que és al·lucinant. Fem una mica una mirada, perquè veiem que és el carrusel mític clàssic de tota la vida, l'avió que està donant ara mateix la volta. Si no m'equivoco, també veiem la torre d'aigua, no?, la que... aquí al davant, justament,
i
escoltàvem també el barco pirata, si no m'equivoco, que queda com per sota, no? Però escoltàvem aquella bocina i la quitxalla que està cridant de l'emoció, clar. Jo suposo que aquests sons, Rosa, tu ja els deus tenir com molt interioritzats, però realment et fan connectar amb la infància, no?, i amb tota una diversió.
Els tenim interioritzats, però ens encanten. O sigui, és el que més ens agrada. Quan tenim la sort d'estar a temporada alta i treballem a oficines, però pots sortir un moment i sentir aquests crits, et donen un subidon, no?, que realment és imparable, és imparable.
Mira, sabem que tens molta feina, però deixa'm preguntar-te també per una gran novetat del parc d'atraccions, que, si no m'equivoco, s'ubica dins de l'edifici del cel, és el Beyond, que és una experiència de realitat virtual immersiva. Ens pots donar alguna vista, explicar-nos què és i què hi trobarem?
Bueno, és una experiència que l'has de viure, perquè entres en un món en el qual no només estàs en un espai on no és habitual que estiguis, o el que més aporta en aquest cas aquesta atracció és que estàs interactuant en el moment que estàs visualitzant una pel·lícula, que al final és una pel·lícula en el qual tu te sents dins i interactues i passes una miqueta del que seria una atracció on et deixes portar a una atracció on tu ets el protagonista i la vivència és en funció de com tu estàs interactuant. Forma part d'aquest contrast que et deia d'apostar per mantenir l'essència del parc. A l'avió estàvem parlant miramiralls, que també ho estem veient
des
d'aquí.
És veritat, aquests miralls magnífics. Miralls
màgics amb una atracció de recorregut on els miralls són protagonistes. Però aquest contrast del Tibidabo clàssic, del Tibidabo que estimem, el carrusel, amb aquest contrast de les tecnologies que fan possible viure experiències que també als nens i nenes que venen pues, els agrada viure en el seu Tibidabo.
Clar, aquesta temporada espereu superar els 665.000 visitants i els 21.500 socis. Ostres, de moment aneu a bon ritme, no?
Sí, és la xifra que tenim, és la habitualment, exceptuant
la pandèmia,
que va ser dura pel parc, però és la xifra que tenim i, com veus, pues, amb moltes ganes i molta il·lusió de que els que vinguin, nosaltres sempre diem que no contem persones, contem somriures, aleshores el que volem és que siguin 665.000 immenses somriures constantment quan estan al parc.
Estem amb la Rosa Ortí, directora del Parc d'Atraccions del Tibidabo. De fet, és que som tants els que estem enganxats al Tibidabo. Es diu que fins i tot el mateix Walt Disney sentia devoció per aquest parc d'atraccions i que fins i tot s'hi va inspirar per dissenyar Disney World. Clar, Rosa, tu fa, si no m'equivoco, més de 20 anys...
Correcte.
Que estàs al Tibidabo. Quins altres visitants il·lustres heu rebut al llarg d'aquestes dues dècades?
Molts, però jo he viscut un que em va impactar molt, que va ser la pel·lícula Vicky Cristina en Barcelona, que estuvo Woody Allen aquí amb tots els actors i actrius de la pel·lícula, i em va impactar, perquè Woody Allen està enamorat, tots ho sabem, de la ciutat de Barcelona, i va decidir fer una part de la pel·lícula des del nostre parc, i jo el recordo amb molt positiu.
Ah, clar, suposo que deurien estar també els actors per aquí, no?
Sí.
Es deurien pujar les atraccions...
Bueno, la veritat és que eren actors de molt nivell i estaven molt...
Protegits,
molt protegits,
no?
Exacte, molt protegits. Però ell no, eh? Ell, curiosament, es deixava veure per aquí, passejava pel parc, un personatge molt, molt especial.
I això de Walt Disney, o sigui, és veritat, eh? Que es va inspirar amb el parc d'atraccions del Tibidabo.
Bueno, el que nosaltres sabem, sobretot, que va venir a visitar el parc als anys 60 i va quedar enamorat, sobretot va veure el Museu d'Autòmats, va veure aquelles peces que són úniques, que tenen més de 200 anys també, i que li va captivar. Fins i tot va oferir un xec en blanc als directius en aquell moment del parc perquè volia comprar els autòmats, perquè això no hem parlat, però a part de les atraccions tenim aquest museu meravellós que és únic al món i que convidem a que entre l'adrenalina i aquesta emoció els nens i nenes també visiten aquest museu perquè els hi agrada moltíssim i passen de tenir davant un mòbil o una tablet a tenir uns mecanismes que es mouen molt lentament amb una música molt entranyable i que et fan un impacte visual molt gran.
Mira, Rosa, ara sí que ja acabem. Demanaria... tres preguntes relacionades amb les atraccions. Ara que som a plena onada de calor, quina diries que és l'atracció més refrescant del parc?
Home, jo crec que la Mina d'Or. La Mina d'Or és l'atracció per excel·lència, és la muntanya russa d'aigua. Hi ha moltes d'altres, eh? El cinema a quatre dimensions, que aquestes ja estan totalment refrigerades, a l'Hotel Kruger, les Titelles, però refrescant, la Mina d'Or.
Ara, l'atracció imperdible del parc.
Buah, això no puc respondre.
Sabia que seria complicada, aquesta.
Sabia que m'ho preguntaries.
I sabies que t'ho preguntaria. És complicat, eh?
És
clar, quedar-te amb una...
És molt complicat. i et dic, quan m'han fet aquesta pregunta i respon coses diferents, o sigui que millor que no respongui perquè no serà veritat el que digui.
I l'última atracció que t'has pujat aquí, recordes quina està?
Amb el Billon.
Sí, el Billon,
sí,
clar,
a més la vaig estrenar novetat. Perquè nosaltres tenim la sort que moltes vegades tenim que fer les proves, no? Aleshores, la vaig estrenar, és impressionant.
Va, i la
deixa record.
És tu, ara mateix podríem dir-ho així, no? Sí. És la imperdible. Sí, o sigui, que si venim al Tibidabo hi hem d'anar sí o sí a Billon. I aquesta pregunta és més adreçada als valents, als més valents. Quina és l'atracció que els hi recomanaries?
Pues mira, jo et diré, la muntanya russa és per valents, però el Kruger és per supervalents.
Mira, ara que ho dius del Kruger, ja m'ha anat bé, perquè tenim la nostra companya, l'Olga Vallejo, per aquí, que d'aquí res aniran a l'hotel Kruger. La Rosa fa uns ulls ara dient, mare meva... Espera, que tenim a la Olga, que... Olga...
És que estic molt preocupada.
És que està preocupada, Rosa.
Has d'estar-ho. Sí, perquè, a més, hi ha personatges nous, jo cada vegada que hi vaig em posen un de nou.
No, però no et preocupis, que jo no vinc des dels 16 anys i vaig dir mai més.
Pues has de fer-ho.
Molt bé, avui és el dia.
Treus molta adrenalina, eh? Surs molt nova.
Ho he pensat, que
potser és una mena de teràpia, saps?
De catarsi.
Sí, els parcs d'atraccions ho utilitzem a vegades. Puxar una atracció o entrar al Kruger per
al final, sóc conscient que els meus companys m'envejaran perquè començaré les vacances relaxada total, després d'un pic d'adrenalina. Sí. Ah, mira, gairebé tinc ganes d'anar-hi, mira què et dic.
Mira, t'està animant, la Rosa t'està animant.
Ves.
Consell final que li donaries a l'Olga, però, Rosa...
Sí. Que no tanqui els ulls, és meravellós.
Que no tanqui els ulls.
Ja ho saps, mira.
És que si vull córrer, no puc tancar els ulls.
No, és perquè has de contemplar una miqueta, perquè el grau artístic que hi ha i els actors que estan a dins mereixen que els mirin.
Doncs obriré els ulls i seguiré el teu consell.
Bé, et queda res, una hora i poc.
Ho sé.
Olga.
Una hora i 24 minuts.
Ho té calculat.
Vindré després a veure-la.
Rosa Ortiz, directora del Tibidabo, moltes felicitats en primer lloc per aquests 20 anys al capdavant d'un parc que, malgrat el pas del temps, segueix sent punter. Moltes gràcies també per fer-nos sentir com a casa, perquè de debò sí ha estat posar el primer peu i ja fer com aquest record i aquesta connexió, no?, amb la part de la infància i també de la part adulta, perquè jo t'haig de dir que també d'adulta m'agrada molt venir al Tibidabo.
I tant.
Que vagi molt bé la temporada d'estiu.
Esperem que sí, moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, 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 que no que ha passat, crec que...
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a 6:00 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Vinga, va, que seguim aquí avançant a la part magazín del matí a Ràdio Estel. 11:39 i a veure, si hi ha un dia per brindar, és avui, des del Parc del Tibidabo, i per això, en un dia tan especial com avui, també hem volgut doncs, que ens acompanyés la nostra sommelier de capçalera, l'ambaixadora, podríem dir-ho així, del bon gust, la gran Eva Vicenç. Que...
Uau, cada dia us guanyo càrrec,
eh? Escolta, i ara, què ens portes avui, això? O sigui, molt ben acompanyat. Jo no sé, és l'hora del vermut, ja?
Podríem dir que sí. Que bueno, és l'hora del vermut.
Mentre comencem i xerrem, ja farem les 12, hora del vermut.
A veure, què et sembla? Què et sembla?
Bueno, que això es podria fer cada setmana, no? Quedem cada divendres al Tibidabo. Està superbé.
Quines vistes. Quin record tenies tu del Tibidabo?
Pues, sorprenentment, en l'avió, no recordo com es diu.
A l'avió?
L'avioneta de tota la vida, no? Sí. La recordo molt de quan era petita, que tenia una sensació que estava pujant amb un bitxo tremendo i, clar, vist ara la perspectiva, entenc que el veig com petit, no?
Com petitonet, eh?
Sí.
Fixa't que jo també tinc el record de que pujaves, ara estem veient com la gent, no?, va pujant per les escales.
Sí.
Doncs comença aquest viatge, aquesta volta, que veu doncs, tota la panoràmica de Barcelona, aquestes vistes espectaculars. Amb el carrusel, que també dèiem,
davant,
que comença
també
a girar, i tota la canalla, no?, que els hi veus aquestes cares de felicitat, no?, de passar un dia tan, tan especial en aquesta muntanya màgica. Ostres, jo, Eva, els nostres oients habituals ja saben que ets la directora de Badaví. Aquí ja tenim les vacances a tocar.
Sí.
De fet, ja estem de vacances, podríem dir, perquè aquí al Tibidabo et dona aquesta sensació,
no?,
que estàs ja de vacances. I avui, justament, ens vols presentar doncs, una ruta molt estiuenca a través d'alguns dels millors vins d'Europa. I és que el turisme enològic està molt, molt de moda. De fet, durant tota la temporada ens ho has anat explicant, Eva. I, com deia, el programa ja n'hem parlat, no?, en alguna ocasió.
Sí, i crec que cada vegada és més habitual, perquè me n'adono que sí que els que són friquis del vi, òbviament, ja gairebé triem el destí en funció de que sigui un país vinícola, i ja intentem anar a visitar cellers o a conèixer altres realitats del sector, però me n'adono que molta gent que no és del nostre món em pregunta moltes vegades què veure quan vagin allà, no? O sigui, vaig a aquest país, tu què em recomanes?
Què em recomanes?
I això està bé perquè vol dir que sí, que hi ha aquest interès enològic. Tinc la sensació que el món del vi cada vegada té aquesta gràcia, no? De vinga, va, anem a buscar una cosa diferent. I realment hi ha moltes experiències i molts països que estan superpreparats per l'enoturisme. Vaja, molt, moltíssim. Jo crec que avui la proposta que us portava era això, no? Anar a dos o tres països amb l'excusa del vi, que ens puguin sumar a que siguin vins, òbviament, pues que tenen alguna història molt vinculada amb països que potser triaries per un altre motiu, però
correcte,
que et poden acompanyar i sumar l'experiència.
Doncs, si et sembla, comencem la nostra ruta, la ruta que ens proposa avui la Eva Vicenç, per Croàcia, on hi descobrim la seva deliciosa malvasia.
Va ser una sorpresa. De fet, en vam parlar a la secció fa unes setmanes, crec que va ser cap al mes de maig, a la regió d'Ístria, que està just al nord, just tocant a Itàlia, hi ha una de les malvasies més potents que hi ha. Realment, no sé si es coneix prou, això ho vam parlar també en el seu moment, no sé si Croàcia se relaciona especialment amb el món del vi, és el que dèiem, no? La gent hi va fer turisme, van per la costa, però llavors te n'adones que tenen aquests vins fabulosos, aquestes malvasies que valen molt, molt, molt la pena, i que penso que és un motiu més que ens pot venir molt de gust doncs, trobar-les, tastar-les i fer aquesta visita a través dels gustos i dels sabors del país.
Mm-hmm. I la malvasia de fet, Eva, és com la que es fa aquí, especialment a Sitges o a la zona del Garraf? O...
No, ens van dir que no eren ni tan sols cosines, recordes?
És veritat!
Sí. Ho van... Bueno, resulta que sí que és malvasia, potser
sí,
que l'origen igual tenen com avantpassats comuns, òbviament es diu igual, però sí que ens van explicar una curiositat, i és que la malvasia en el seu moment va tenir com un pic molt fort de reputació. Era una de les varietats que a Europa de l'època es valorava com a positiva. Llavors, totes les varietats blanques, o moltes de les varietats blanques que se'n volia fer un bon comerç, li deien que era malvasia.
Mm.
Ara no sé si... Ara amb les analítiques seria difícil de colar. Però en aquell moment, no sé, estem parlant de segles XVII-XVIII, és possible que això passés. Bueno, tot i així, és una malvasia que és superfresca, són d'aquells vins que ara ens el veuríem aquí i estaríem disfrutant-lo moltíssim. Us he portat un nom, perquè a mi em va sorprendre i me'l vaig apuntar, d'aquelles coses de Visitem-ne un, que és el Kadum 2021, que és esta malvasia,
que és una, un dels productes que a mi em van cridar molt l'atenció.
Que et va agradar més, no?
Crec que pot ser interessant de...
Doncs,
de
mira, ja sabeu, si aneu cap a Croàcia, us heu de notar aquesta malvasia que ens proposa avui la Eva Vicens. Ara seguim visitant França, concretament un dels principals productors de vi del món, que juntament amb Espanya i Itàlia també ho són, i malgrat que es fa difícil triar, Eva, hi ha una tipologia molt reputada i reconeguda que predomina, no?, en aquesta regió de Bordeus.
Sí, exactament. Els vins negres, de fet, quan penses en vins negres del món, hi ha diverses regions, tenim aquí molt prop el Priorat i Montsant, que són absolutament top i molt reconegudes, però a nivell mundial, internacional, quan penses en Bordeus, penses en els vins negres aquells amb molta fusta, molta concentració, sí, madurs...
Molt i... dens, no?
Sí, sí. I llavors hem dit, bueno, pues, ja que hem fet un blanc així més fresc, pues, anem a buscar un vi per als que tinguin aquells paladars encara més tradicionals, que busquen vins una mica més de sempre, i els clàssics els trobem a Bordeus. O sigui que l'excusa per visitar Bordeus... Jo crec que realment qui vagi a fer aquesta excursió escapada ja segurament aniran a buscar aquesta experiència vinícola, però vaja, que és molt interessant que s'ho tinguin en compte, i no només a nivell producte, sinó que és que jo crec que Bordeus i camines i respires vi absolutament a tot arreu. Carrers, botigues, facilitat de vins a copes...
És que és això, no? O sigui, si viatgem a Bordeus, visitem aquests cellers, tastem vins... Però, Eva, hi ha altres alternatives que uneixen el vi també amb la cultura?
Totalment. De fet, ara ja té anys, ja. No recordo quan el van inaugurar, però hi ha la Ciutat del Vi, que vindria a ser un dels museus de referència del món del vi del món. I és una de les visites que també... Bueno, s'ha de mirar amb temps, això sí, perquè moltes vegades allò d'improvisar per anar a fer aquestes visites normalment no funciona, té una quantitat de visites enormes, i és un lloc en el que no només coneixes la història del vi de Bordeus, sinó que a més també tens l'oportunitat de viatjar una mica més pel món. Per tant, Bordeus, obligatori per qui li agradi el vi.
Mira, 11:45 en punt. De fet, ho heu pogut escoltar, aquestes campanes que ressonen amb molta força des de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. Magnífica, que la veig aquí al davant, que l'estem veient.
Sí, sí.
Amb aquest paisatge, avui treballar així, és que és... És increïble, eh?
Sí, sí, te'n reivindico de nou tornar-hi els divendres. O sigui, cada divendres t'hi vida, bo.
Va, fem una última parada, si et sembla, a França mateix, per fer un vi dolç, aprofitant que estem a França. Reivindiquem els dolços de la Catalunya Nord.
Sí, són dolços que realment tenen... No sé, fets de garnatxa, en la major part dels casos. Parlem de dolços de Banyuls... Són una delícia. Jo no sé si ets de vi dolç, no sé si és algo que te cride, no et cride... Jo penso que tant si t'agraden com si no,
t'agradaran. L'haig de provar, eh? Doncs mira, et faré cas.
Et convenceran. Són molts fets vins a sol i serena. No sé si t'imagines les ampolles o has vist potser en algun celler que estan així a l'aire lliure i veus com tot de damajoanes plenes de vi que es deixen anar passant per a que vagin evolucionant, fent la criança en contacte amb el món, diguéssim, amb el sol, a través del vidre. I són reputacionalment molt coneguts. La zona també és maca. Vull dir que estem parlant de Nansen aquí al costat també, que val la pena.
I aprofitant que som a França, tu creus que val la pena també fer una paradeta a la regió de la Xampanya?
Home, i tant. Va. Sempre, no? O sigui, el xampany... aquí està clar que tenim moltes bones bombolles, però el xampany sempre serà una de les produccions de bombolles més reconegudes, no? Al final, si penses en productors de vins escumosos del món, hi ha el xampany, hi ha el cava, hi ha els corpinats i hi ha els prosecos italians, o sigui que estaríem entre un dels millors vins escumosos del món, sens dubte.
Acabem ara amb un destí que ens ha cridat molt l'atenció, Eva. Sí, i on dius que si podem veure aquests vins dolços boníssims, ens referim a Hongria. Allà hi fan, a veure si ho dic bé, els Tokaji.
Tokaji, ho has dit perfecte. S'escriu Tokaji, però es pronuncia Tokaji. I és una... Bueno, és curiosa. Si ja us sorprèn que hi hagi vi a Hongria, imagina't la manera de fer-se. O sigui, aquests vins són una cosa super rara. De fet, són ampolles que tenen un cost bastant elevat. Vull dir que no les comprem així a menys de 100 euros, probablement. I són vins que es fan a partir de raïm podrit.
Com?
Què et sembla?
Raïm podrit?
I de... Però és una podridura noble.
Sort que sempre hi ha un malgrat. Per favor, explica'ns això.
En diuen podridura noble perquè és una bactèria que justament fa que el gra de raïm s'assequi, la concentració de sucre és molt elevada i llavors el que fas és un vi com de molta concentració de sucre. I això fa que acabi tenint una graduació elevada, una acidesa alta, i a més estem parlant de vins amb concentració de sucre molt elevada. O sigui que són vins dolços excepcionals. La veritat és que a nivell del món probablement seria una de les millors coses que podríem fer. Si ens agraden els de la Catalunya Nord, ens fliparan els tocais. Preparem butxaca, com us deia, però són uns vins
que preparar butxaca, però...
Sempre. Però, ah, bueno, per un bon vi, no? Vull dir, mira, que ens ho podem regalar de tant en tant, un homenatge.
Ostres, mira, Eva, és que jo crec que ho hem dit poc, però nosaltres quan hem arribat aquí al Tibidabo sí que s'estava fantàstic, perquè estava el dia així com mig ennuvolat, tot i que podíem veure unes vistes espectaculars, però ara acaba de sortir el sol, o sigui, el primer raig de sol...
Bueno, l'he pujat.
Encara mateix l'has pujat,
m'heu dit pujar sol perquè clar aquí sí, no acabem, no?, de tindre-ho bé. Home, ara la imatge així amb el sol i reflexe, fantàstica.
Vins dolços d'Hongria, són com els d'aquí, que ara deies, es prenen els postres, com els maridaries tu?
Mira, ara venia escoltant un podcast justament sobre vins dolços i parlaven del tocai i deien que són vins tan magnífics que aguanten absolutament qualsevol maridatge. Ara, és cert que com són vins que tenen una certa concentració, sí que és interessant que els combinis, pues, imagina't amb els formatges blaus. Oh. És una combinació de contrast.
Bé. M'agrada.
Però probablement l'aguantaria bé i vaja, que el pots... no només amb postres, això ho desmitifiquem-ho. El vi dolç pot sortir fora dels postres i pot acompanyar un aperitiu tranquil·lament, els formatges, sens dubte, i jo vull pensar que fins i tot alguns pernils o així també ens en sortiríem. Algun dia hauríem de provar això, eh?
Escolta, això jo t'ho donava a dir. O sigui, això jo crec que per poder-ho explicar s'ha de catar.
Clar,
no?
Hi ha de donar...
S'hauria de catar, sí, sí, primer.
Bueno, per catar, per tastar, us he portat una mica de vermut, que no vindria a ser gaire és internacional com som els catalans, que és un vermut que es fa al Priorat i que pensa que per acabar, malgrat el viatge, no?, quan tornes de les vacances i dius, ostres, he de tornar al dia a dia, a la rutina, bueno, doncs pues fem-ho amb... Sabem que aquí també ens esperem bons productes i que som país productor de vermuts d'excel·lència. Per tant, per què no, no? Fer una copeta de tornada.
Doncs mira, una bona proposta. I de fet, al Parc del Tibidabo, potser una copa de vi... No sé si, Eva, és la millor idea, perquè si ens la prenem abans de pujar, per exemple...
Ai.
Per exemple, és que jo crec... Mira, jo crec que tu la veus. Si treus el cap cap a la dreta,
sí,
veus la cistelleta de la Talaia, que està... Ai, Déu meu, la Talaia. Clar, jo diria que podríem tenir problemes, no?
Ja, no sé si seria una bona idea. Home, no ens passem, el vi sempre en moderació. Si diem alguna altra cosa, ens trauran. Però és important, bueno, una copeta de comiat i ja està, poca cosa.
Doncs en recomanaries això, poqueta cosa, moderació sempre.
Sempre en moderació, sempre.
Ai.
El vi menjant, el vi és producte mediterrani, de la dieta mediterrània. Per tant, fem-lo, forma part dels àpats, acompanyem-lo, però vaja, moderadament. I si és una copeta així per compartir, però que no ens passem. Si ens acabem l'ampolla, amb això sí que ja no sé ni si arribaríem a l'atracció, ja, també t'ho dic.
Mira, jo ara l'estava a punt de destapar.
Sí, dona, sí.
Però dic, espera't. Home, a veure, ens podem mullar una mica els llavis, no?
Farem un brindis,
va. I saps per què ho dic això? Perquè normalment, quan obrim aquesta ampolleta, saps a qui li tinc... A qui li haig de dir bon dia? Espera't. Elena Neira. Què tal, com estàs?
Hombre, me recibís con vino, que maravilla.
Sí, t'acabo de veure que arriba l'Elena Neira a la plaça dels Somnis amb la Olga Vallejo i dic, home, per favor, o sigui, és un moment...
Bé,
no?
Esta és la manera d'empezar un viernes.
Que bé.
I pastes, és que aquí no estem de res.
Alegria.
Ja has vist, Elena, que hem volgut acabar la part magazín del matí a Ràdio Estel i ho hem fet, mira, amb un programa d'alçada, vull dir, en tots els sentits.
Muy bien.
La Vallejo com la tenim? Necessites veure alguna
mira,
cosa?
Mira, t'haig de dir, estic com puc.
L'estoy tranquilizando.
Sí.
Ja t'he explicat l'experiència que està a punt de viure, no,
sí,
Elena?
Sí, de hecho le he dicho que voy a confesar sin pudor que Pesadilla en el Mestrid es la película que más veces he visto en mi vida. 189 veces.
¿Qué me dices?
Ah, però saps quantes?
Sí, sí, si me sé los diálogos de memoria.
189 vegades.
Si quieres voy en tu lugar.
No m'importaria. Podem parlar-ho.
No, parlem res.
No parlem res.
Si voleu, mira, podeu compartir l'experiència. Això sí, no? Que l'Helena t'acompanyi.
Si vols entrar, Helena, jo m'agafaré...
Fem manetes.
Tinc claríssim que m'agafaré fort a la mà de la Marta, que és la meva companya de terror. Si tinc a l'Helena a l'altre costat, l'agafaré també.
Per cert, Eva Vicenç, res, acomiadar-te, donar-te les gràcies sobre... tot el que ens has explicat, tot el que hem descobert del món del vi, sobretot a casa nostra, no? I jo em quedo també amb aquesta etiqueta de que ens hem de sentir com molt satisfets, no? I treure l'orgull de que tenim un molt bon, molt bon producte.
Totalment, i de punta a punta, vull dir que no és que podem triar, vaja, que hi ha de totes les tipologies i a tota Catalunya. Per tant, som país de vins, o sigui, ens quedem amb aquesta frase.
Què faràs a l'estiu, Eva?
Pues de moment, seguir voltant pel món del vi. Soc de les que, com et deia al principi, trio d'estir en funció del país i llavors estem valorant a veure si anem cap als negres, cap als tocais.
Cap als tocais.
Però sí, no sé, encara no tenim tancat el viatge, però sí, una escapadeta sempre ve bé.
Doncs vacances merescudíssimes. La directora de Badaví, Eva Vicens, que ens ha acompanyat durant aquestes dues temporades. Ha estat un plaer tenir-te, Eva. Moltíssimes
gràcies.
Mira, si vols quedar per aquí... Posa'm una mica,
no?
També, va, que em vull mullar els llavis. Estem arribant ja, res, falten 5 minuts per arribar al punt de les 12. Jo no sé, la Marta Jarque, fa estona que no l'escolto. Jo fa estona que no l'escolto, Olga Vallejo. Mira, parlant de pànic, em fa una mica de pànic el que pot haver passat amb la Marta Jarque. Ens ha dit que s'anava a la muntanya russa. No sabrem a veure què haurà passat, si després
sobretot,
ens ho explicarà.
Sobretot, no la podem perdre.
No ens ho volem perdre. Déu meu, mans al cap. Però després d'escoltar l'Àngelus i el butlletí informatiu en el punt de les 12, l'Helena Neira ens acompanyarà perquè, clar, Helena, hem dit últim programa.
Esto sí que ha sido un reto, ¿eh?
Ha estat difícil?
Ha sido complicado, pero lo he conseguido.
¿De qué te hablarás? A ver...
Ya que estamos en un recinto de feria, de atracciones, un parque como el Tibidabo, pues vamos a hablar de series en las que los parques y los parques de atracciones y las ferias están muy presentes.
Molt presents, ¿eh? Y
muy variado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Aparte, variado.
Variado, es que això és fantàstic,
claro.
No? Farem aquest repàs. Va, hijo, tu et quedaràs amb nosaltres, però faràs com una... Serà com una mena d'escalfament, no?
Exacte, sí. Aquí m'aniré preparant, m'aniré mentalitzant i ja hem quedat a 3:45 a la porta de l'hotel Kruger. Si hi ha substituts, o sigui, si hi ha voluntaris...
Tu vols fer una crida,
¿sabes
no?
¿Sabes la canción, no? De uno, dos, Freddy viene por ti, tres,
no.
Cuatro...
No, és que no sé res. A veure, Helena, jo no sé res.
Te voy a dar unos cuantos tips para que sobreviva con dignidad.
Por favor.
Mira, la Rosa Ortiz, la directora del Tibidabo, ja t'ho ha dit, que sobretot...
Que obri els ulls.
Sobretot no te duermas, Olga. Sobretot ahí no te duermas.
Només et diré que he vingut amb calçat tancat i cordat per córrer ràpid.
Bueno, això ja és una bona idea. Helena, tu, ostres, quan feia que no pujaves al Tibidabo?
Pues mira, le estaba comentando a Olga que tengo de la primera visita que hice a Barcelona, que debía tener 8 años, anda, que no ha llovido, una foto delante de la iglesia. Y mi madre la tiene en un marco de fotos.
Aquesta basílica impressionant, no?
Está en el salón de casa de mis padres. Uh-huh. O sea, que hace, demasiado tiempo.
Una passada. I te'n recordes quin és el record que et ve al cap, no? Quan recordes el Tibidabo?
La muntanya russa.
Fue la russa.
Fue la primera muntanya russa en la que me monté.
Fixa't, mira, sí? Aquí al darrere, Helena, has vist que és la vagoneta.
Sí, sí, l'original.
L'original.
Te diré jo que no muntasse l'original.
I, de fet, ara que la Marta preguntava, no?, quan hem obert les portes del parc a les 11 del matí, aquestes vagonetes, que era una cursa, no sé si us en recordeu, no?, que hi havia la blava i la vermella i havies de veure qui guanyava, no?, de les dues línies. I és que la tinc molt present perquè també és com la primera atracció que em ve al cap quan recordo el Tibidabo i, sens dubte, jo no ho sento, em sap greu, Olga, tornar-ho a dir, però l'hotel Kruger, que també...
Clar.
És un altre dels punts. I també les cadiretes, que no ho hem recordat, que les tenim aquí sota.
Això és el que a mi m'agrada.
Veus? Vols pujar-hi
aquí
també?
Aquí em sentiria jo a gust. Unes voltes, veure-ho tot més o menys, sensació de diversió.
Un sustito.
Però pocos.
I dèiem també amb la Rosa Ortí, repassem tot el que ha dit la directora del Tibidabo, que ha estat també com molt imprescindible, no? Que és un parc en què pots gaudir d'aquestes bones vistes i que tens Barcelona als peus, no? I no tots els parcs ho poden dir, perquè això de pujar les cadiretes i sentir, però literalment, que tens Barcelona al peu, és meravellós, o sigui...
Jo crec que és el millor del parc d'atraccions del Tibidabo. La situació que té, no? Aquest arribar, que no sigui una cosa imminent, sinó que has de fer un recorregut, que et trobes ciclistes, que no vas ràpid...
Que esquives ciclistes.
Sí, però que vas mica en mica, no? I és com aquesta preparació, l'emoció d'arribar aquest dia, que és una celebració, que saps que t'ho passaràs bé sí o sí al parc d'atraccions del Tibidabo. Per tant... Jo diria que en el top de tot del parc és el lloc on està.
Doncs mira, nosaltres fem una cosa, ens quedem aquí, arribem ja al punt horari de les 12. Helena, Eva, gràcies, novament, perquè l'Eva estava aquí calladeta. Moltíssimes gràcies, Eva Vicenç. I Helena, a la tornada, et sembla si fem un repàs per totes aquestes sèries en què el parc d'atraccions està en algun moment present?
I ahí para todos los gustos.
M'encanta. Doncs vinga, fem una petita aturada en aquest programa especial del magazín del Matí a Ràdio Estel, des del Tibidabo. Escoltem les notícies i tornem.
Ja he trobat la muntanya on els meus somnis es fan realitat. On el misteri i la màgia m'estan esperant. De fantasia, una sorpresa nova a cada atracció, com la il·lusió d'un viatge arreu del món. Tibi, tibi, dabo, tibi, tibi, dabo, vine al tibi, dabo, vine al tibi, dabo, tibi, tibi, dabo, tibi, tibi, dabo, vine al tibi, dabo, vine al tibi, dabo, yeah, yeah, vine al tibi, dabo.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.